Lisboa en tren de lujo yo viajaba. Y a mi lado muy galante un portugués.
I com ens agrada aquesta sintonia per donar la benvinguda a en Paco Torres i les històries de trens. Paco, bon dia.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Cristina, amb molta alegria.
Clar que sí, molta alegria, veles a darrere navegant, aquest solet que encara tenim. Sí, hem d'acabar d'aprofitar el bon temps, Paco.
Ah, sí, sí, hem d'aprofitar el bon temps.
Això que ens
ja
agrada.
Ja vindrà l'hivern i ja en parlarem.
Tu ja vas amb jerseiet, eh?
Bueno, ara tinc una mica de calor.
Ara sí. Ja saps que aquí no et veuen, si te'l vols treure tu mateix. Paco, com engeguem aquestes històries
doncs,
de trens?
Doncs mira, abans de començar a fer les històries, hem de fer un resum de lo que es va parlar entre el mes de març i abril i maig.
Hem de situar la gent.
Sí, situar la gent per recordar lo que es va parlar de les línies de trens d'Aragó, de la comunitat d'Aragó.
Doncs posem el dia a la nostra audiència.
Doncs vam parlar de la línia que va fins al nord, començarem al nord, a l'est, i al sud, i al sud-oest.
Molt bé.
La del nord era la que anava de Saragossa a Osca a Canfranc, inaugurada en 1928. Encara està en funcionament, renovant-la, deixant l'estació de Canfranc molt maca, amb un bon servei. Em penso que l'estan preparant per si a cas es fa les Olimpiades d'hivern.
Ui, ui, quin tema has posat sobre la taula, Paco, amb la polèmica que ha portat, eh?
Ara anem a les línies de l'est. Hi ha dues línies. La línia de Saragossa i Lleida correspon a la de Barcelona, Saragossa, Manresa, arribant a Lleida a l'any 1861, de la Companyia del Nord. L'altra línia, cap a l'est, també, va ser la entre Saragossa a Barcelona, passant per la Móra la Nova, Reus, Tarragona, a Barcelona, de la companyia MZA, Madrid, Saragossa, Alacant, inaugurada a l'any 1894. Aquesta companyia MZA va fer la construcció de la línia de Saragossa-Madrid, o sigui, de la línia de sud-oest. Vam parlar en els capítols anteriors,
sí,
el mes d'abril o maig, no sé quin mes. Ara anem per les línies del sud, entre Saragossa, Sagún i València, passant per Terol, inaugurada el mes d'agost de l'any 1902. Hem de dir que començava aquesta línia a Carinyena. I per anar a Carinyena hi havia un carrilet, ferrocarril de Carinyena a Saragossa, inaugurada el 1887. O sigui, la gent que volia anar cap al sud tenia que agafar aquest tren carrilet, canviar de tren.
Val.
Per anar fins a Sagún, València.
Hi havia el carrilet per poder arribar a l'estació, per poder agafar el tren, no?
Però en 1913 la línia va ser comprada per la companyia de ferrocarril central d'Aragó i va fer el canvi de l'ample mètrica, però sí, l'ample ibèric, de 1668 mil·límetres. Per tant, ja es podia anar directament de Saragossa a Sagún i València directament, sense fer cap transbord ni res.
Sense haver de fer tot aquest pas amb el carrilet, sí, diguéssim, eh?
Llavors hi havia un altre carrilet que anava de Cortes a Borja, inaugurada en 1899 i clausurada en 1955. Ara, després d'explicar tot això,
ara sí, eh?
Ens anem cap a les històries.
Vinga.
Estem a l'estació de Casetes.
Això, i donem Saragossa, permís... eh?
Sí, Saragossa.
Vinga, doncs vinga, va, que comencem el viatge. Som-hi, som-hi. Hem pujat al tren a Casetes, a veure.
A Casetes és un barri de Saragossa que es troba a 15 quilòmetres de la capital. Sí, Saragossa té un terme municipal molt gran.
Molt gran, sí.
Històricament, Casetes ha constituït, i encara ho és, un nus ferroviari que bifurcant dos importants eixos ferroviaris que pertanyen a l'enllaç de Saragossa amb la B7, Madrid, Sòria, tot aquest... Després el Cantàbric i Catalunya, o sigui, el País Basc, Pamplona, el Cantàbric...
Està tot connectat, això.
I Catalunya. Ja hi havia un desviament que anava cap a Madrid i les línies de la Meseta. I recte anava cap a, cap a Pamplona, Victòria, Sant Sebastià, Bilbao i Santander. Està situada a 209 metres d'altitud amb la línia fèrria de Madrid-Barcelona al punt quilomètric 327, o sigui, 327 des de Madrid. I la línia de Caseres a Bilbao està al punt quilomètric 15 des de Saragossa.
Clar, està molt més a prop, clar.
Sí. L'estació va ser inaugurada el 25 de maig de 1863 amb l'apertura del tram Medinaceli-Saragossa de la companyia Madrid-Saragossa-Alacant, MZA. No va trigar en arribar a la proclamació de Saragossa i Casetes com a primer pas de la futura connexió amb Navarra, obra de la futura companyia de ferrocarril de Saragossa a Pamplona, que després, amb la fusió de la companyia Saragossa-Barcelona, tindria lloc el nom de la companyia de ferrocarrils de Saragossa, Pamplona i Barcelona. L'1 d'abril de 1878, aquesta companyia va veure obligada a acceptar una fusió amb la companyia del Nord degut a la seva delicada situació econòmica. O sigui, la companyia del Nord va fer càrrec de tota... Era més... Tenia més calés, més potència, sí, més capital per invertir.
Ho va engolir, no? Doncs vinga, que continuem el nostre viatge, va.
Continuem el viatge. En 1922, el fort tràfic de trens a Casetes va obligar a la Companyia del Nord i a la MZA a buscar solucions per descongestionar l'estació. O sigui, hi havia tant de tràfic que...
Això ho hem de descongestionar, eh? Sí. Massa gent aquí, no?
Sí, perquè els cruces entre trens i altres, que hi havia via única o via doble amb un tram... Pues havia bastant... I això feia retardar molt el viatge. La solució va ser habilitar a l'Empalme, o sigui, el cruce de trens, a l'estació d'Alzamora, dintre de la capital aragonesa, més cap a Saragossa. El 1941 es va crear Renfe, les dues companyies varen nacionalitzar. En la dècada de 1908 va arribar l'electrificació del tram Calatayud-Casetes i la comparació de la nova variant de direcció a Madrid. Aquesta variant es va fer a pocs metres de l'estació de Saragossa quan es va fer a l'AVE.
Val. Tota una evolució, eh? Sí. És que, clar, estem parlant de 1800 i pico, com clar, tot això va evolucionant fins a dia d'avui, que ja tenim aquest tren d'alta velocitat.
A l'estació Saragossa d'Alícies passa a l'AVE, i que van tenir que fer
una infraestructura nova, clar.
Una estructura nova, una desviació per anar cap a Madrid i els altres cap al País Basc. A l'11 de juny de 2008, amb ocasió de l'exposició universal, es va integrar el barri de Casetes amb la xarxa de rodalies de Saragossa. Es va construir una nova estació de passatgers a pocs metres de l'antiga que encara es conserva. I és una estació molt senzilla de la companyia MZA.
És el que sí, deies, exposició universal, ara potser Jocs Olímpics són bones excuses per millorar infraestructures, sí, sempre, eh?
Sí, sempre millorar infraestructures, però el bé encara es conserva. És maco que arribes allà, mira, l'estació veia de Casetes.
I encara està allà. Molt bé.
I ara parlarem de la línia de la companyia de ferrocarril de Saragossa, Pamplona i Barcelona, d'ample ibèric de 1668 mil·límetres. Aquesta companyia va ser formada l'any 1856 i en el 57 es va aprovar el projecte. De seguida varen començar les obres. Degut a la dificultat orogràfica es va trigar uns quants anys. I el 18 de setembre de 1961 va ser el fi de les obres entre Tudela i Casetes. Era el dia de la inauguració oficial de la línia Saragossa-Pamplona.
Ja havien fet un bon tram, eh?
Hem de dir que l'empresa ferroviària, des del començament va passar per les dificultats econòmiques, aquesta empresa de Pamplona i sí, tot això a Saragossa, com he dit abans, i va estar en actiu des de 1856 fins a l'any 1878, 22 anys tan sol, en què la companyia de Nord es va fer càrrec, com he dit abans. El material mòbil en aquell temps era de 40 locomotores, 18 de transport de passatgers i 22 de transport de mercaderies, amb 40 vagons de primera, 70 de segona classe i 120 de tercera. i 410 vagons de mercaderies de diversos tipus.
Per tant, portaven de tot, Paco.
Sí. Tu dius, tantes màquines, clar, Saragossa, Pamplona, eh?
Sí, clar, que... hi ha un tronc.
Jo ara parlo de dintre de la comunitat d'Aragó, de la província de Saragossa, amb el... Vinga, ara anem amb màquina elèctrica.
Sí, ara anem més fins, eh? M'hem canviat. digues, què ens explicaves, Paco?
Amb el transcurs del temps, la companyia va anar renovant el material de tracció, locomotores més potentes i grans, com així els vagons de tants de passatgers com de mercaderies. La companyia del Nord va estar en actiu fins a l'any 1941, en què l'Estat, després de la Guerra Civil, es va fer cara de totes les companyies de via ampla i va crear la Renfe. La Renfe va ser responsable i va encautar totes les companyies, com he dit abans, de via ampla que hi havia en Espanya. A partir d'aquí es va reparar els desperfectes de la Guerra Civil, bombardejos, ponts,
sí,
estacions, es va fer, va invertir un capital molt gran, però almenys per restablir totes les línies que es podien fer, que es podien fer i anar. Poc a poc es van modernitzar les línies i les màquines de vapor, per les de dièsel, automotors, el TAF i els talgos. Trigar menys temps entre Barcelona i Madrid. Entre Barcelona i Madrid se trigava en aquell temps un TAF o un talgo unes 7 hores.
Ah, ara amb 5.
Ara, 2 hores amb l'AVE ja n'hi ha prou.
No, 2 hores només, és Barcelona-Madrid.
Sí, 2 hores, 2 hores i mitja.
Carai,
ja
n'hi...
sí. Val. I la línia directa, eh? Si parla de Lleida, Saragossa, Guadalajara i...
Jo pensava que eren unes 4 hores el tren fins a Madrid.
No, en 3 hores ja s'arriba molt bé.
Molt bé.
Van a 300 per hora, eh?
No, clar. Ni amb cotxe, clar, és que ni amb cotxe bastant ràpid.
I ara parlarem d'una altra línia de tren, la d'Andorra, no Andorra la Vella ni no, Andorra de Terol, eh?
Ah, val, ara ens havíem perdut, Paco, ens havíem perdut ara.
Fins a Escatrón. És una línia ampli ibèric de 1668 mil·límetres de caràcter miner industrial. El traçat és per la província de Terol, empleada per les últimes dècades per al transport de carbó a la central tèrmica de Terol. O sigui, feia el transport únicament de carbó fins a la central tèrmica de Terol per a la producció d'electricitat. Els treballs de construcció van començar l'any 1947. El traçat va ser construït originalment per l'empresa nacional de Cabo Sotelo. El tram entre... va ser inaugurat el 16 de juny de 1953, amb la presència del dictador d'aquell temps que tenia, el senyor Francisco Franco, amb molta presència d'autoritats del règim. La línia Andorra-Escatrón va tindre un traçat de 46 quilòmetres de longitud i via única sense electrificar. Al principi les vies estaven sobre travesses de fusta que més tard van canviar per la de formigó, degut al pes de les màquines de vapor i dels vagons carregats de carbó. Les estacions eren Escatrón, Samper, Cabeza Gorda...
Cabeza Gorda?
Sí.
Hi ha una estació que es diu Cabeza Gorda, en sèrio?
Sí, hi ha una estació que es diu Cabeza Gorda. En el mapa que jo tinc, que tinc a casa,
sí,
que em penso que he portat un tros de mapa, posa Cabeza Gorda.
Carai.
Inclús ara aquí a la redacció estava mirant el plano d'aquest tren, i s'hi posa Cabeza Gorda. Aquesta línia... Ara anem un tren express.
Vinga. Sí, que he tingut algun problema tècnic, Paco.
No passa res.
Molt bé.
Mira com es ria, eh?
Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui.
En l'any 1975... es van iniciar la construcció d'una nova central tèrmica de Terol en el municipi d'Andorra. I es va construir un ramal de 6 quilòmetres i un triangle. Sí, i un triangle que permetia enllaçar amb d'hidromal tant des d'Andorra com de Samper de Calanda. La tracció de vapor es va encarregar d'una empresa alemana que va a la compra de dues locomotores 242 Tender, molt modernes, molt maques, amb els noms d'Andorra i Escatron, que varen donar un servei extraordinari. Eren unes màquines molt potentes per arrossegar tots aquests vagons de carbó que havia. El dia es feien molts viatges des de l'extracció del carbó fins a les centrals aquestes tèrmiques que feien la producció de llum.
Clar, necessitaven constantment el carbó, clar.
En l'any 1977 varen comprar a la Renfe diverses locomotores Mikado, que ja sé, U41. Dues varen entrar en servei l'any 1975 i 1977, també amb un servei satisfactori. I en el 1980 es va comprar un altre Mikado per material de recanvi que mai va circular. Estava estacionada al dipòsit d'Andorra. Aquesta màquina era quan reparava les màquines, les dues altres, per aprofitar tot el recanvi que es podia fer i quedar les màquines en perfecte estat de circulació. En l'agost de 1978 es va clausurar el tràfic en la secció Samper Escatron i de seguida va desmantellar el traçat de la mateixa. El material resultat seria aprofitat per la reparació del tram Samper Andorra, que en aquell temps estava en un mal estat de conservació.
Val. Doncs vinga, som-hi.
Vamos. El 1979, el grup de la central tèrmica d'Andorra va ser connectada a la xarxa elèctrica, si bé a la planta d'energia no entraria en servei fins al 1981. A partir d'aleshores, la principal circulació tindrà lloc en un tram de varis quilòmetres entre el carregament de la mina d'Andorra, andorrana, fins a la central tèrmica. Hem de dir que la línia Andorra-Escatron va ser una de les últimes del ferrocarril espanyol que es mantenia operativament amb màquines de vapor. O sigui, mai va entrar una màquina dièsel ni res. Tot eren màquines de vapor fins que es va... En l'època del declive hem de dir que a poc la circulació de trens anava baixant i el dia 3 d'agost de 1984 va circular l'últim tren carboner de tracció a vapor entre Andorra, Cargadero i la central tèrmica. Després es va abandonar la via i les instal·lacions acabarien sent desmantellades en quasi tota la seva totalitat. Algunes locomotores són preservades en diversos llocs d'Aragó i estan fent algun servei pels amics i associacions dels trens.
Carai.
I aquí hem arribat.
Hem arribat a final de trajecte, Paco. Arribem a l'estació,
sí,
a un minutet de la una, ho hem fet fantàstic, això.
Ara anem a fer el vermut.
Ara anem a fer el vermut, vinga, m'agrada aquesta idea, eh? Baixem a l'estació, sempre hi ha un bar a prop, eh?
Sí, a la cantina.
Allà mateix.
Si ens quedem també a dinar, eh?
Oh, mira, i tu ja vas més enllà. Paco, has estat un plaer, gràcies per aquesta volta que ens has fet amb tren, coneixent doncs tota aquesta història, tota aquesta evolució, com dèiem, des de segle XIX fins a dia d'avui, que ja tenim aves que ens porten...
I les setmanes que ve...
Sí.
En la història de la ràdio explicaré de fa 60 anys de les inundacions del Vallès.
Vinga, doncs sí.
Un petit... Tinc coses a explicar que jo vaig viure en persona,
Sí?
Sí.
Estaves allà.
Bueno, estava a Barcelona, però...
Ho vas viure. En parlarem, Paco. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, merci. Fins a la setmana que ve, doncs.
I nosaltres...